Noticias.
Salutacions. Des de l'abril, l'Arxiu Nacional de Catalunya està duent a terme unes obres d'ampliació per donar resposta a les necessitats d'espai que han anat creixent amb els anys. La reforma augmentarà en un 50% l'espai de custòdia de documentació, amb 16 nous dipòsits que s'afegiran als 32 existents. L'ampliació no només augmentarà la capacitat d'emmagatzematge, sinó que també millorarà les instal·lacions per als usuaris i el personal. Una de les novetats és que els usuaris gaudiran d'un nou espai d'esbarjo. El disseny de l'ampliació, a càrrec dels arquitectes Josep Benedito i Gaspar Costa, busca integrar-se en el paisatge aprofitant el desnivell del terreny a la carretera de Vallvidrera. Les obres tenen un cost aproximat de 10 milions d'euros i està previst que finalitzin a la tardor del 2025. L'equip de govern prem l'accelerador per consolidar la construcció de l'escola La Mirada de forma definitiva a la Guinardera. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha afirmat que el calendari per ubicar el centre en aquest emplaçament va en bona línia en no rebre al·legacions, de moment, l'aprovació inicial de la modificació urbanística per retirar l'edifici del bosc de Volpelleres. Pedrós preveu que en 2 o 3 mesos el govern porti a aprovació provisional el canvi de planejament per tenir, abans de l'estiu, l'aprovació definitiva de la Generalitat. I l'Ajuntament de Sant Cugat utilitzarà el codi de regulament de les biblioteques municipals per amonestar el portaveu de Vox, Marco Rodríguez, després que el regidor sostregués un exemplar de la revista Infogay d'una biblioteca municipal. Així ho ha anunciat la regidora de Cultura, Núria Escamilla, durant el ple municipal celebrat aquest dilluns i després que durant el torn de pregs i preguntes el portaveu d'En Comú Podem, Ramon Gutiérrez, i la regidora de la CUP, Ariadna Sierra, acusessin Rodríguez de robar un exemplar de l'Infogay. La Junta de Veïns de Vall d'Oreig celebra aquest dijous la sessió ordinària de novembre. A l'ordre del dia només hi figura una moció presentada pel govern i Junts per Vall d'Oreig de suport a la declaració de Prada en defensa del català. L'EMD seguirà així les passes de l'Ajuntament de Sant Cugat, que el ple de setembre ja va aprovar una moció en aquest sentit. La sessió comença a les 6 i es pot seguir en directe al canal de YouTube de l'EMD.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos en aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio. Camí de l'edició 150 de la Maroteca. Encara ens falta una mica, però vaja, ja tenim números grossos i, per tant, sempre és interessant anar acumulant aquest bagatge radiofònic a nivell històric. Aquesta recuperació de talls que fem des d'aquest programa i el fet de poder discutir sobre qualsevol història radiofònica del passat. I com sempre, aquestes discussions en el millor sentit de la paraula, les fem amb el nostre amic i company Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
Hola, Esteve. Doncs molt bé. Escolta, ara pensava 150. Mare de Déu, quasi ja hi anem, eh? Són molts. Intentar recordar el número 47 és impossible. No et dona la sensació que n'haguem fet tants? O sigui, quan dius 150 et sembla una barbaritat, després si t'hi poses a pensar a tots els llocs on hem estat i tots els programes que s'han fet, dius sí, clar, 150, clar, és que vam començar la pandèmia.
Sí, això, sí. Això. És que sembla que faci 4 dies i ja fa 4 anys, és a dir que...
Clar, és que fa 4 anys i sembla que faci 4 dies. Sí, sí, allò, ara podríem filosofar amb la percepció del pas del temps, que si varia o no varia amb l'edat i que si tot et sembla que va més ràpid del que és, o al revés, no? Que tot passa ràpid i tot sembla que no ho és tant. En fi, la qüestió és que sí, que aquí estem, a la Maroteca de la Ràdio, i repassem coses que encara han passat fa molts més anys i que també algunes ens semblen com si fos ahir. Per tant...
Per cert, ara que parlaves de la percepció del temps, crec que anteriorment en altres programes havíem parlat de si érem capaços de calcular quantes hores de ràdio, tant en directe com enregistrades, havia fet jo. I vaig estar aventurant-me a fer-ho i vaig perdre el compte, eh? Però jo vaig comptar prop de 2.500 programes, que en directe vol dir exactament, o enregistrant les 2.500, però després hi ha tota la tasca de producció. És a dir, que déu-n'hi-do. Però, és clar, no és el mateix fer una hora com a mínim, o dues o tres diàries d'un programa de dilluns a divendres, que fer una hora setmanal, que és el que fa ja molts anys que faig. És a dir, que si comptem per número d'hores... probablement els anys que vaig estar en actiu, que només van ser 6, doncs potser devia fer com el 70% de tot el que he fet a la meva vida radiofònica, que ja en porto 30. Però és clar, si mirem la, diguem, la tenacitat que has de poder trobar per localitzar temps lliure a la teva agenda, per trobar-te amb una altra persona, amb tu en aquest cas, per enregistrar un programa, preparar tots els talls, posar-se a gravar, que no hi hagi interrupcions, editar tot allò que fem... documentar-se, és a dir, que hi ha moltes hores al darrere, eh?
És així, o sigui que no, clar, clar, és que 2.500 programes no vol dir que siguin una hora, cada un d'ells, no, seran més hores.
Sí, sí, això segur, jo sempre he comptat
això segur.
Que com a mínim és el doble de temps que inverteixes en fer aquella hora de producció,
clar.
Després l'altra hora és exactament la mateixa, com a mínim, de producció.
Clar, clar. Home, un càlcul fàcil és dividir aquestes 5.000 hores entre les 24 hores que té un dia, i tu has estat 208 dies parlant, ja podríem, no, podríem arribar a l'any, però encara no. Un any sencer parlant per ràdio. Mira, home, dit així, no, mig any, encara em surts. Ara em sembla poc, eh? Fixa't tu.
Clar, però sí. Pensa que és això, que durant 6 anys vaig estar fent... Sí. Millor dit. Durant 3 anys vaig estar fent gairebé 6-7 hores de ràdio al dia. Al principi em feia menys, i des de que vaig deixar la ràdio l'any 2000 cap aquí, doncs encara molt menys, no? Per tant, això és el que desvirtua una mica. Ara, i les hores que ens hem passat nosaltres escoltant ràdio? Això ho podríem arribar a calcular o no?
Uau, això ja és molt difícil, eh? No, jo crec que no. No, són moltes hores... No, és perquè tampoc és una cosa a vegades recurrent, que dius, no, és que sempre escolto la ràdio, ja fa 10 anys que l'escolto, o 15 cada dia de tal hora, que és quan jo vaig a la feina, per exemple, no? Això ha anat variant, per tant, crec que és més difícil. És més difícil.
Jo crec que són moltíssimes més les hores escoltades, sí, que no pas les realitzades, eh?
Sí. Mira, avui en dia sí que amb els mòbils tens... que no té res a veure, no? Però apareix que diuen quantes hores t'has passat mirant el mòbil, no?
Exacte.
Mirant l'aplicació. Home, imagina't que tinguessis una ràdio amb un comptador intern, que aquesta ràdio fos la mateixa des de fa, que també cosa difícil, molts anys, no? I que haguessis pogut veure quant temps ha estat funcionant aquesta ràdio. Imagina't.
Home, això seria fantàstic, sobretot pels estudis d'audiència de les emissores locals com la nostra, perquè la lectura, anàlisi de dades a través d'una streaming a internet és molt fàcil, però les hores escoltades a una emissora convencional de ràdio amb un receptor, doncs no es pot fer si no fas un estudi d'audiència que val molts diners, no? Perquè vol dir fer una mostra representativa a través de trucades telefòniques, bàsicament, no?
Sí, sí, evident. Home, l'extrapolació sempre és difícil, no? De dir, bé, tenim una mostra quan creiem, no? Mira, això seria per fer-ho, de dir, mira, ara vull saber... Clar, això és fàcil, entre cometes, de posar-t'hi des de l'inici, en el sentit de, mira, ara tinc 48 anys, vaig a veure en els propers 10 anys quanta ràdio escolto, no? I tenir un sistema que pugui anar comptabilitzant això, no? I a partir d'aquí extrapolar, si vols, no? Però imagina't, no? De dir, veus, mira, tota la ràdio que escolti en els propers 10 anys ho faré a través d'una aplicació, d'algun lloc que em digui quant temps he estat connectat. I mira, podries tenir una informació, no?
Bé, jo difícil, em podria dir que seria capaç, de fer una mica de notes i càlculs, i podria més o menys fer una estimació bastant acurada de totes les hores que he escoltat i de quins programes i de quines emissores, eh? Això imagina't. Ho podria arribar a fer.
Sí, però ara ja, diguem que com tot, factor temps, eh? Potser no caldria ja. Però vaja.
Potser ja deixem-ho aquí, no?
Sí, sí, ja prou de feina ens dona tot això. Doncs escolta'm, avui de què parlarem?
Bé, doncs comencem parlant, com fem de forma recurrent, de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya. Aquest arxiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el qual tenim el plaer de poder col·laborar des de la Hemeroteca de la Ràdio. Es tracta d'una web on vosaltres podeu escoltar qualsevol tall, n'hi ha infinitat, n'hi ha milers, de diferents emissores, de diferents èpoques de la ràdio de casa nostra. arxiuradio.uab.cat, arxiuradio.uab.cat. Aquí podeu trobar moltes gravacions, i entre les quals totes les que hem anat recopilant des d'aquí, des de la hemeroteca de la ràdio. Un exemple, una gravació de Ràdio Terrassa Segundo Canal, que això vol dir el que després es va anomenar Ràdio Club 25, que era la duplicitat al principi de la missió que es feia a Ràdio Terrassa a la Ona Mitjana, però en aquest cas a la freqüència modulada. Doncs a dins d'aquest segundo canal de Ràdio Terrassa, l'any 1976 sonava Zoom 25 amb Josep Maria Francino.
Y Zoom 25, que un día más se pone en antena. James Taylor, Birds, Lou Reed, Alan Parsons, Led Zeppelin, The Eleventh House, Ten Years After y Neil Young. Ellos son los protagonistas de nuestro Zoom 25 de hoy. Empezamos sin más preámbulos. Son temas del último álbum de James Taylor.
Doncs aquí teníem a Josep Maria Francino. Recordem, Jordi, que nosaltres el vam... havíem quedat, de fet, en dia i hora a casa seva, a Sabadell, per fer-li una entrevista per l'hemeroteca, però el Covid va fer molts estralls i entre aquests estralls hi va haver la mort, precisament, de Josep Maria Francino, i no vam poder parlar amb ell. És a dir, que és una espina d'aquelles que jo tindré tota la vida clavades, eh?
Sí, tot una llàstima, de veritat. Jo me'n recordo que em vaig quedar glaçat quan em envies un WhatsApp i em dius, escolta, saps el Francino? No, és que m'ha dit que la seva dona, no? Em sembla que t'ho va comunicar, potser?
No ho recordo, veus? No sé si, no sé si me'n vaig entrar pels mitjans, jo diria.
O pels mitjans, sí, bueno, ens hem quedat una mica freds, la veritat. I per això, doncs, vam voler ser presents, òbviament, en el seu homenatge que es va fer en el Cinema Catalunya de Terrassa, per recordar tota la seva trajectòria.
Molt bé, doncs anem a més gravacions històriques. En aquest cas, una gravació meva, que vaig fer el gener de l'any 1990, i aquí jo tinc l'anotació de Fernandisco, per tant entenc que es tracta de Ràdio Barcelona, però després hi ha una altra veu que jo desconec absolutament. A veure si vosaltres podeu reconèixer aquestes veus.
Tienes Madonna is like a prayer, como una oración, como una exhalación. Madonna dispuesta a ser número uno, pasando olímpicamente de todo y de todos. Madonna, erótica, apostólica y romana. Madonna like a prayer, desde el compact disc como nunca. Madonna chicona.
Contra mujer, el número uno en los 40, Mecano en su álbum Descanso Dominical.
La Maroteca de la Ràdio.
Aquestes veus, de los 40. Sí. I aquesta manera estava parlant, pensant, perdó, mentre anava escoltant. Sense guió, que és de fet el que fem nosaltres, quadrar cançons, parlar sobre els artistes, fer bromes, incidir en certa informació que pot ser de rellevància o no, però que tu, com a discjòquei i presentador, vols posar de relleu, no és gens fàcil, això, eh?
No. Per cert, aquests talls són meus.
Doncs a mi em fas dubtar. Jo diria que no, eh? Diria que no.
Jo diria que sí, que les gravacions són meves.
Gener de 1990, jo puc assegurar que això és una cinta meva que vaig digitalitzar ara fa molt poc.
Sí. Oi, que és que em sona tant, lo d'haver sentit això. Ah, no ho sé.
Segur que és meu, això, però bé.
Ara ens barallarem per això. No. Sí. Home, Fernandisco... És aquest estil de los 40 principales, no?, que hablen així, no?, o que parlem així, no?, molt forçat i... Madonna. No, ara no em surt a mi. Ells són els professionals en això. Però era un estil, també. Era un estil, l'estil 40.
Que, per cert, Fernandisco el tenim actualment en una emissora que crec que és online, sí, a nivell nacional, sí, i sí, encara està en actiu, eh?
Sí, encara volta. Sí, sí. I el següent locutor sí que no sé qui, però la veu de Fernandisco era molt, molt reconeixible,
A mi m'encantava.
Hablava així, no? Hemos venido aquí un poco así, no ho sé. És com la del... Fixa't, m'ha de posar un exemple, potser d'una veu no tan greu, o fins i tot anava a dir potent o seductora, fins i tot, del Fernandisco, que és la del Toni Aguilar.
Sí, sí.
Dels 40.
Per mi de referència, també, el Toni.
També. Aquest encara està en superactiu, crec.
Sí. Aquí estem parlant de veus que tenen ja sobrepassat les cinquantenes, s'aproximen a la seixantena i segueixen afortunadament actiu.
Que eren uns xavals quan estaven a Cadena 40.
Sí.
Inicis. Sí.
Molt bé, doncs anem a una altra veu de la qual ja hem parlat abastament aquí a la Maroteca, la de Jordi Casas. En aquest cas, en una gravació també meva del maig de 1989 de la Cadena 13, el que no estem del tot segurs és que sigui ell, en Jordi Casas, la veu que anem a escoltar en aquests moments. Jo li vaig posar aquest tall quan el vam entrevistar aquí a la Maroteca i ell tampoc ho tenia del tot clar. Però jo diria que per la dicció, que no pas pel to de veu, que no té res a veure, és Jordi Casas.
La reina del pop, Madonna, amb canvi de look, canvi d'imatge. De rosa ha passat a morena i no t'estranyi que la pròxima vegada se'ns presenti de pèl roja. Ja seria un toc exòtic més a afegir. Like a Prayer.
La Maroteca de la ràdio.
T'has fixat, Jordi, que a més, la música que sonava era exactament la mateixa que a les 40,
sí. Jo per un moment dic, ara s'ha equivocat de tall. No.
Fixa't tu.
Semblava que parlés amb una pinça al nas. Eh?
Bé, això és l'estil de locutar de cadascú, però fixa't que el primer tall que hem escoltat era de gener del 90 i aquest era de maig del 89, que és quan es va publicar aquest disc de Madonna, Like a Prayer, i sonava la mateixa cançó. És a dir, que eren singles d'aquests que sonaven i tornaven a sonar i seguien triomfant, i això avui dia és que és difícil de veure, un single que duri tant de temps.
És difícil. Sí, de veritat, en aquella època, entre les emissores que repassaven el Billboard, no?, nord-americà, no?,
sí.
I el top, no sé si el top 50 o top 20, de quina era la llista anglesa, no?, també, era l'americana, no?, el Billboard, i l'anglesa, però no ho recordo, ho buscarem. I això feia que es anessin repetint, constantment.
Sí.
Això no parava. Aquí, igual que los 40, no? Quantes vegades et repetien los 40?
Sí, fins a l'infinit.
Sí.
Molt bé, anem amb més talls. Ara anem a Ràdio Ripoll, en els anys en els quals emetia per Ona Catalana. Anem al juliol de l'any 2000. Aquesta és una gravació del col·laborador Miquel Esteve, en la qual podem escoltar un breu fragment on Jordi García Soler presentava el programa Cançons al vent i en el qual entrevistava a Joan Isaac. Curiós també saber que el nom d'aquest presentador, Jordi García Soler, l'hem conegut gràcies a Albert Murillo de Catalunya Ràdio, perquè com que jo recordava que l'Albert Murillo va treballar a Ona Catalana com a tècnic de so, vaig pensar en fer-li la consulta i em va dir era Jordi García Soler. Doncs gràcies a això sabem el seu nom. Anem a escoltar, doncs, aquest Cançons al vent entrevistant a Joan Isaac.
Cançons al vent. I aquesta nit amb Joan Isaac. Bona nit, Joan.
Bona nit, Jordi. Com anem?
Aquest no és un programa de promoció de discos. Aquest no és un programa en què presentem discos, però aquest és un programa en què a vegades m'agrada, em diverteix i crec que contribueixo a fer un favor també als meus oients, els oients d'aquest programa, de presentar-los algun d'aquells discos que no van pels circuits comercials, que no van de bolos de promoció. I aquest és un programa que vull dedicar a un disc que va publicar fa pocs mesos en Joan Isaac, de Vacances. Un disc esplèndid. Un disc tan esplèndid com el que presentàvem fa 15 dies del Toti Soler. Uns discos d'aquells que no estaran mai en les llistes d'èxits, però que són d'aquells discos que aquí els escolti i els senti, experimenti els sentiments que se senten escoltant-los.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Jo m'atreviria a dir, Jordi, que la veu de Jordi García Soler és d'un fumador i bastant empedernit. Com ho veus tu?
Bé, a veure, fumador, sí, carajillo també, no?
Podria ser, però aquestes cordes vocals estan afectades per aquestes substàncies, no? Jo crec.
Sí, i mira que són veus maques.
Sí, és una cosa no treu l'altra.
No és maca la manera d'aconseguir-ho, o saludable, però són veus maques. I bé, sempre es diu, no?, aquesta voz de... És que hi ha tants adjectius, no?, a l'hora de dir aquestes veus ronques, no?, que si és del tabac, que si és del carajillo, que si és de la cazalla, no?, diuen. Però vaja, escolta, no, fins i tot jo entenc que un professional de la veu segur que és capaç també de imitar-la fins un punt. Fins un punt. Sé que el fet de tenir una veu ronca suposo que rau en tenir unes cordes vocals determinades, no?, que faci que sigui així, però segur que si tu assages pots arribar a aconseguir baixar, no?, o augmentar, en aquest cas, els greus de la teva veu.
Bé, tot és assajar-ho, sí. Al final, és el que deien programes enrere, la veu doncs està composada de dos factors, les cordes vocals, bé, de tres, de fet, la caixa toràcica, no?, i el vent que impulses a través dels teus pulmons cap a fora. Aleshores, probablement sí que les cordes vocals les pots arribar a entrenar com pot fer un cantant d'òpera, per exemple. Per tant, jo crec que sí, és possible modificar o, si més no, forçar o entrenar les teves cordes vocals per aconseguir un registre. Per què no?
Sí, per què no? I per què sembla, doncs, que la veu greu sigui com la predominant? O sigui la convincent, saps? Sempre s'ha utilitzat. No ho sé, si estic ara allò pixant fora de test, que es diria.
No, jo crec que això és una convencionalitat i que estem acostumats a això, no? Que una veu, perquè sembli més d'home i que sembla que senta càtedra, diguem-ne, doncs ha de ser greu, però és que no té per què ser així. Perquè hi ha veus greus que són lletges. És a dir, que això és molt relatiu, no?
Sí, que semblava, clar, però fixa't els anuncis, per exemple, no?, molts de televisió de anys 70, 80, era una veu, no?, allò molt mascle, no? I crec que és això, no?, que potser se'ns ha inculcat que una veu d'aquesta sembla com de més autoritària, no? I no ha de ser així, evidentment.
Mira, ara que parles de veus que poden ser maques o no, segons el to, segons el registre, ara poso un exemple bastant diferent. Parlem de dos artistes del micròfon, com són Pere Espinosa, d'una banda, i d'una altra, vaja, una persona que ens encantava, que era Gabriel Porcà. Són veus que en si mateixes jo no les trobo maques, ni molt menys. Potser fins i tot en algun moment poden arribar a molestar perquè parlaven molt de pressa, cridaven, etc. Però és que, esclar, feien unes coses davant del micròfon que et deixaven bocabadat. Comencem amb Jack el Llop, aquest programa que presentava a RAC 105 abans del Hot 100, un personatge com eren Jaques, en Gabriel Porcà, que a nosaltres ens encantava. Aquesta és una gravació del 1986 a RAC 105 que ens ofereix Vicente Mañas.
Nosaltres no parlem català, shake it down, a la rock and roll. Descaralla, parlem en català gairebé que s'entén. No s'entén, què passa? I el tio que em s'estira i que em s'arruga. S'arruga o s'estira? S'estira o s'arruga? Nena, què passa? Deixa'm pau. Deixa'm en pau. La ràdio, nena, la ràdio. Hola, la Lluís, no la toquis. No, que s'espatlla l'invent. L'antena amb una mà, i si l'antena és potent, agafa-la amb dues. No llepis l'antena, no fa falta. Si vols sentir font, no cal que li donis petons al teu altaveu, al teu ràdio, que sí, no fa falta. Si vols sentir ritme, Willy, no fa falta que demanis desesperadament un miracle, Lourdes. No fa falta, és la rock and roll, tu dona, tu regala. Tu només has de comprar les piles. Potser em duia a connectar la corrent al teu radiocasset. El de més ho fem aquí a l'estudi 3. Et cuixem les galetes, et fem ballar. Com si et traig. I a més, et donem butlletins horaris. Te'ls regalem a les 12. El de les 12 hi arriba. És a dir, connectem en Catalunya Ràdio per oferir-te les notícies de les 12. Fins ara.
You got it. We do.
RAC Hot 100. Dissabtes d'11 a 3 de la matinada.
I que no t'enredin.
Hello, disco, ladies and gentlemen. How are you today?
Time called Tuesday. No time called Newton. right now on our fantastic voyage into time, space and disco dancing action.
I love tempo.
Sí.
Però què fa una ràdio com jo amb un transistor com el teu? Va, home, va.
Suïcida't.
Hey, there's more to me.
Party number 9. I believe it's gonna get me to bye, bye, bye.
Efectivament.
It's a number 9. El mal de cap número 9 dels Allegations, Ray Patterson, Ricky Bailey i Bruce Dilmer. Aquest dissabte ja, o potser nit de divendres. Depèn si te'n vas a dormir ara, o potser te'n vas a... Tu ja m'entens, Can Canet. O potser et lleves per casa a treballar com un baraí tota la nit. Cap problema, com vaig a treballar. Cap problema. Jo m'aniré de copes i tu et quedaràs treballant. Home, adéu. I els xoros, hey, depèn d'un paio que es diu Mike Doyer o potser Mickey Davis. Tots són col·legues del Bronx. Tots sofant amb la mateixa cambrera. Tots descarregant tots. S'han enamorat algun cop de la mateixa dona. I és que els delegueixen són amics fins i tot al llit. Recordes de les coses de cada nit al llit. Amb l'estampeta d'en Jaques, amagada sota el coixí, i amb la rock and rotllo a tota potència. Diu que el hip-hop està de moda, diu que torna el go-go i el hip-hop. Aquesta gent es diu Spanicky. Són nord-americans nascuts al Bronx i educats. A Tilton Town, a Jersey, just amb tothom els negres juguen a billar i potser també s'ho marquen amb nenes d'aquelles macaròniques.
Let's get this straight, there's no contest. So now you people know and don't have to guess. I'm not the king of rap.
Bona nit, Fox. Bona nit, gang. Sintonitzeu RAC 105. Passen 7 minuts del punt 2 quarts de 12. Aquí a l'estudi 3. Les moques de tots els funky cocos, Radio Willy, de l'antena RAC 105, de l'estudi 3 i dels plats, també de l'agulles, aquella que s'ho marca... les galetes rodones que punxem aquí a l'estudi 3. Fins la una de la nit. Et recomanarem Jim Beam. També et recomanarem galetes d'importació nord-americanes i et treballarem el funky més increïble que la teva orella pot arribar a codificar. Una nit com aquesta, una nit de dimarts. Ei, fent-s'ho bé, fent-s'ho bé. A la platja, potser també fent-s'ho bé. Ei, a qualsevol dels rules, aparcats a l'escullera. O potser fent-s'ho bé a qualsevol de les terrasses, que aquesta nit també sintonitzen, com cada nit, la rock and rollo. Es moques, si et trobes a la costa, fent-ho bé. Es moques, es moques. És funk nord-americà, d'aquell inconfessable, d'aquell hiperrítmic, d'aquella que encara et fa bellugar les neurones. A dins del coco. Come on, baby. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ei, company. No t'ho pensis dues vegades. Si de sobte una nena et mira fixament els ulls i et convida amb un Jim Beam, company, fes-t'ho bé. Recorda'm Jacob Beam. Recorda el 1700. Recorda Kentucky. Recorda la família Beam. Recorda-ho, Jim Beam. Ei, també ho pots combinar, si vols, amb la teva dona, amb la que amagues.
Era l'any 1700, quan es començava a donar forma a aquest país nou que és Amèrica.
Milers de migrants anaven cap a aquestes terres desconegudes, uns per explorar-les i descobrir-les, altres per establir-s'hi com a grangers. En una d'aquestes granges, a Kentucky, s'hi va establir la família Bim. Va ser Jacob Bim qui, aprofitant les excel·lències naturals de la regió, va aconseguir aquest estil que caracteritza Amèrica. Jim Bim.
Confirmat, l'estil característic. Ei, aquell estil que caracteritza Amèrica, també l'estil que caracteritza a tots els funky cocos que s'ho marquen. No, de rock and roll.
Jim Bim. Assaboriràs tot aquest so, aquest ritme, aquest estil que caracteritza Amèrica. Jim Bim.
Es diu Do It Again. Original d'Eric Foreman, Bobby Harris i Ken Kendricks. Sotambla Montown, any 79. Són la disbanda d'un LP que es diu Invitation to Lovers. Invitació. Una molt particular. Una invitació que fa una nena que diu que té 4 viatges confirmats tots als Estats Units. És el mateix cas que aquesta, l'estil Thriller. És la nena que va sorprendre a tots els disc jockeys l'any 80. 80 què? Doncs 86. Va sortir amb una galeta que es deia Ei, I want, I potser, I want, I no potser, I potser, I want my lovers, potser no. Va fer aquella, Looking for a new lovers. Ara torna amb els Thriller, Thriller. Es diu Judy Wadley, ex-Shalamar. Tota soleta, amb una LP increïble. You never know
if it'll last. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Al món de les perles a Barcelona, Laura Vidiella.
Els mesos de gener i febrer, un 25% de descompte amb totes les perles i un 50% en peces d'or.
Laura Vidiella, joieria. L'autèntica perla natural cultivada. Rambla de Catalunya 94.
La Maroteca de la Ràdio.
Abans d'aquesta falca que heu escoltat ara de Laura Vidiella Perles, emesa per Ràdio Estel l'any 1997, gravació cortesia d'Esteve Sala, hem escoltat un histriònic, però és que absolutament impressionant, Jaques, Gabriel Porcà, a RAC 105, gravació del 1986, que ens proporciona Vicente Mañas. Aquí hi ha molta cosa a dir, Jordi. Jo és que cada vegada que escolto una d'aquestes gravacions se'm queda la boca oberta de com més capaç algú de fer ràdio d'aquesta manera. Parlar davant del micròfon, evidentment, sense cap mena de guió, fent aquestes expressions que ja van cunyar ell mateix, que eren absolutament seves, com aquest moaques d'en Jaques, posar les galetes... En fi, és que hi ha moltes expressions icòniques d'aquella època, dels 80, i que feia, doncs, d'una banda, que tu escoltessis atentament la ràdio, veure què deia en Jaques, i després veure quines novetats discogràfiques posava, o, entre altres coses, també, clàssics ja, aquelles alçades, perquè estàvem a l'any 86, estàvem escoltant cançons de finals dels 70 i principis dels 80, d'aquest bon funky americà, que és bàsicament el que ell punxava, el que més li agradava. A mi em deixava amb la boca oberta, no sé com ho analitzes tu, Jordi.
Doncs mira, jo crec que el Gabriel Porcà, i amb aquesta ràdio que feia RAC 105, va ser un d'aquests revulsius que jo deia abans en el programa, no? Que van començar a sonar a fer alguna cosa diferent del que estàvem acostumats a sentir. Jo l'escoltava per les nits, tinc molts records d'ell, radiofònics, i ja em va semblar, doncs, una manera molt moderna de fer ràdio. La seva veu m'agradava, abans ho comentàvem fora de micròfon, una veu que sí que tenia un petit efecte posat, no? Com d'una petita reverb, un eco, i aquesta capacitat doncs, d'anar xerrant i no parar i no acabar-se la font d'idees, no? que té en el cap, i constantment doncs, anar parlant del que està passant. La capacitat d'improvisació també la tenia molt, perquè hi havia un apartat de trucades en el seu programa on trucava gent i, òbviament, doncs, clar, parlaves en funció de com anava la conversa amb l'altra persona. La música, tu deies, no? Aquest funky que tant li agradava americà, doncs també era escola, no? Era escola de conèixer a nosaltres com a oients d'aquí nacionals, doncs molta música que si no era per aquesta via, doncs segurament no haguéssim descobert. Per tant, un bon referent radiofònic, bon i molt bon referent.
Bé, doncs, ara anem a l'altre personatge del qual jo us feia esment abans d'escoltar aquest tall, que és Pere Espinosa, que feia un programa a Catalunya Ràdio que es deia Intronit. I el que anem a escoltar és una de les promos d'aquest programa, que sonava a Catalunya Ràdio, en una gravació del dia 9 de novembre de l'any 2002.
Creativitat i espectacle. Cada divendres i cada dissabte, deixa't enduir a
Intronit,
a Catalunya Ràdio. Divendres a 2:15, a 3 de la matinada i dissabtes de 12 a 3 de la matinada. Prepara't pel festival, prepara't per la màgia, prepara't per flipar, prepara't per ser enduir!
Intronit, amb Pere Espinosa.
Tu mateix. Intronit,
Catalunya Ràdio.
Déu-n'hi-do, aquesta veu també, aquesta potència, aquesta vigorositat, aquestes animalades que feia a la matinada al micròfon de Catalunya Ràdio, que ens podrien recordar una mica el que feia uns anys enrere Miki Moto, Miquel Calzada.
Una mica sí, perquè el Pere Espinosa crec que era més més boig. Sí, potser el sí. Miki Moto era més calmat, no? Però jo que l'he vist, diguem, no en viu, però sí, en imatge, en el Pere Espinosa, és que podia acabar pujant-se a la cadira, bé, de tot, era un espectacle. De fet, feien el relleu amb el Basté, sortia el Basté de l'estudi, amb el no ho diguis a ningú, i després entraven ells.
Imagina quin canvi de registre més bèstia.
Sí, i ara hi ha un desmadre, sí, totalment.
Molt bé, anem a altres documents. Ja anem acabant el programa d'avui, però en tenim encara dos de bastant llargs de documents. Comencem per una gravació efectuada el dia 2 d'octubre de l'any 2001 a Catalunya Cultura, emissora que ara és ICAT, llavors es deia quan es va inaugurar Catalunya Cultura. Programa del qual ja n'hem parlat també aquí a l'hemeroteca, 100% amb Lluís Gendrau, i en aquest cas amb una temàtica de la qual també ja en vam estar parlant, que era el final de Sang Traït, la banda de la Jonquera. Sang Traït va oferir una roda de premsa i certs extractes d'aquesta roda de premsa es van emetre en aquesta gravació del dia 2 d'octubre de l'any 2001 a Catalunya Cultura.
100%.
Sang Traït han explicat avui les raons del per què els han portat finalment a la seva dissolució, gairebé 20 anys després de començar a tocar en directe. Han dit que tot té un principi i un final, que Sang Traït, per tant, també havia d'arribar al seu final. Han estat 20 anys de feina sacrificant coses personals i el que els ha portat a la seva dissolució ha estat que volen fer altres coses no professionalment parlant. Aquesta és la raó principal que han arguït avui el Sang Traït, que no és que estiguin cansats, que no és que tinguin problemes interns, que no és que no tinguin més idees, sinó que el que volien era fer coses personals. I només aquesta raó els ha portat a la seva adéu final, el seu punt i final. Ho faran amb un concert, com us dèiem, el 20 de desembre, a la sala Razzmatazz de Barcelona, una sala que abans era l'antic Celeste i que els porta bons records, i a més a més ho faran també publicant un disc pòstum que es publicarà, que sortirà al carrer l'any que ve, l'any 2002. I també es publicarà un DVD en directe que recollirà aquest últim concert, es dirà així, l'últim concert de la sala Razzmatazz, i aquest DVD també inclourà el concert que van fer al Palau Sant Jordi el 21 de juny del 91, per tant 10 anys que separen dos concerts i que també mostren d'alguna manera la història d'aquesta banda de rock dur de la Jonquera, del Sang Traït. Ho explicava clarament i de manera definitiva Lupi Villar, la guitarrista del Sang Traït.
Les raons que ens porten a la dissolució del grup no és pas, no és
cansament, com s'han dit últimament, no és problemes entre nosaltres, no és problemes amb la discogràfica, ni cap tipus de problemes de res. Només que, bueno, que pensem que hi ha un principi i un final per tot. Pensem que hem deixat el nom de Sant Traït en un lloc molt digne i pensem que portem 20 anys de feina sacrificant, entre cometes, moltes coses personals de cadascun per la música i pel grup, no? I arriba un moment en què hem pensat que, bueno, que n'hi ha individus de nosaltres que volem fer altres coses, no professionalment parlant, sinó, bueno, que n'hi ha coses a la vida que hem deixat de costat i que volem fer-les. I només és aquesta la raó per la que hem decidit la dissolució del grup.
Ho deia fa molt poca estona Lupe Villar, la guitarrista i també cantant en una ocasió del Sang Traït. Sang Traït ha estat un grup de lleialtats, diuen que sempre han continuat ells mateixos, sempre han estat al mateix quintet i, per tant, el que vulgui seguir és una decisió personal. Alguns d'ells han anunciat que volien seguir en el món de la música, d'altres que ja se'ls ha acabat la història musical, i també explicaven que no era una qüestió de concerts, que és un tema personal i que ells s'han dedicat al 100% a la banda durant molts anys i que havia arribat, doncs, al punt i final de la història del Sang Traït. I com que el seu públic és un públic molt fidel i que els ha estimat molt, ho han dit així textualment, el millor que podien fer era acomiadar-se amb un disc final, amb un disc de comiat, un disc pòstum per l'any 2002, i un concert últim que sigui una festa, una gran festa, on esperen que tot el legat que ha tingut de relacions personals i d'amistats al llarg de 20 anys, doncs també estigui allà present, que hi hagi el públic i hi hagin els amics de Sang Traït. Serà un últim concert, com us dèiem, a l'Antic Celeste, que els porta bons records, ara es diu Rasmatàs, el dia 20 de desembre, i les entrades es vendran a partir del 20 d'octubre. El Senyor de les Pedres, aquest primer àlbum de Sang Traït, ells diuen que és segurament el disc que més i millor recorden. És un disc per ells emblemàtic, una cosa increïble. Diuen que no s'ho pensaven arribar a gravar un disc com aquest i que el van fer en 3 dies. Després van arribar moltes més històries. N'han gravat fins a 8 d'àlbums i un en directe gravat al Palau Sant Jordi al costat de Sopa de Cabra, de Sau i dels Pets. Hi haurà, per tant, últim concert de Sang Traït, es dirà exactament així, l'últim concert del dia 20 de desembre a la sala Rasmatà. Serà, segur, un concert especial que, a més, s'enregistrarà, es gravarà, i el propòsit és editar-lo en disc si aquesta gravació, doncs, queda bé. I, a més, editar-ne un DVD del concert del Palau Sant Jordi del 21 de juny del 91, aquest que estem escoltant, i el del Rasmatà, del 20 de desembre del 2001. I, a més, doncs, serà un concert que, com explicava Papa Jules, doncs, amb la gent que els ha acompanyat. Ells tenen coses pensades i els agradaria, per exemple, convidar-hi a gent que ha passat per la història de Sang Traït, com els Barricada, o com Ramon Cín, com Llach, com Lluís Llach, o com Jordi Armengol. I el que volen, en realitat, és ratificar la seva història al llarg, o reflectir en aquest concert la seva història al llarg dels 20 anys en un sol concert. Tot el que han viscut i amb la gent amb la qual han conviscut. Ho deia textualment d'aquesta forma Papa Jules. I també afegia que quan diuen un adéu, quan ell deia un adéu, ho deia una vegada i que tothom vol que ho sàpiga i que una vegada n'hi ha prou, per això ho fan en un últim concert i ho fan a Barcelona. Tot i això, Papa Jules feia referència que el 30 de juny a Gavà ell ja va anunciar que era l'últim concert de Sang Traït. Ho deia al finalitzar el concert que van fer a Gavà, al final de mes de juny, i que després l'han fet reconsiderar, per fer-ho d'una forma, doncs, més gran i més important amb els amics i d'una forma oficial. Serà a Barcelona, diuen que ho fan a Barcelona perquè és el centre geogràfic de Catalunya i perquè també, com us dèiem abans, la sala Rasmatàs, l'Antic Celeste, doncs els porta molts records. També és una mateixa sala que acollirà l'últim concert de Sopa de Cabra. I respecte a l'acomiad també de Sopa de Cabra, Lupe Villar explicava que les històries dels dos grups han estat paral·leles, perquè van gravar el primer disc, van coincidir quan gravaven el primer disc, a la mateixa època, i ara també coincideixen amb l'adéu. Tot i això, afirmava Lupe Villar, deia Lupe Villar, això és una absoluta coincidència. Els detalls de l'últim concert els explica així Quim Mandado.
Consistirà en un concert i la nostra pretensió és que, aviam, la pretensió és que tothom que ha coincidit amb nosaltres sobre un escenari alguna vegada, que ha vingut a estudis, que tenim un cert grau d'amistat, que vingui, que s'ho passi també com nosaltres allà dalt, doncs, que ens ajudi a dir adéu a la gent, no?
Som al 100% explicant-vos el que han dit avui al Sang Traït, que han fet roda de premsa oficial a Barcelona, el quintet del Sang Traït, per donar les raons i explicar què passarà d'aquí a la seva dissolució. I eren tots cinc: Quim Mandado, el baixista, cantant i lletrista de la banda, la Lupe Villar, la guitarrista, Papa Jules, que és l'harmònica i saxofonista, i aquell que sempre cridava a emprenyar els veïns, Josep Maria Coromines, en coro, l'altre guitarrista, i també el Martín Rodríguez, el bateria del Sang Traït. Tots cinc han explicat les seves raons, han explicat què faran a partir d'ara i també han donat senyals, han explicat com serà el darrer àlbum del Sang Traït. Serà un disc totalment diferent, un disc gravat a estudi i que en recopilarà la seva història. D'alguna forma, no han volgut desxifrar masses dades sobre això, però han dit que serà com si traguessin tot el nen petit o els nens petits que porten ells a dins i que voldran amb aquest últim disc sorprendre la gent sobre Sang Traït. I això sortirà, doncs, el 2002. Serà un disc d'estudi en un projecte més llarg termini, que aquell últim concert que també sortirà enregistrat, com us dèiem abans, en DVD, i serà també un concert, un disc especial, un disc que sortirà amb la mateixa companyia amb la qual han publicat els 8 àlbums que han tret fins ara, en pick-up, i que serà tota una sorpresa. No han volgut avançar-ne més dades, senzillament han deixat aquí aquest caramel als llavis d'aquest darrer disc pòstum del Sang Traït. També sobre la seva història han explicat que, i això ho ha dit Martín Rodríguez, el bateria Sang Traït, que han fet la música que els ha agradat durant tots aquests anys, que han fet el que han volgut i que sobretot han fet rock dur en català i que han aconseguit, per sobre de tot, fer concerts de rock en aquest país. Fa 10 anys, fa 12 anys, quan no era normal fer macroconcerts de rock, ells van començar a fer concerts de rock i que, per sobre de tot, creien més en el públic que ha vingut a veure'ls, sobretot per l'estil musical, més que si no parlaven en català o si cantaven o no en català. Per sobre de la llengua, Sang Traït ha estat una banda de rock dur.
La música que hem fet nosaltres ha sigut una mica minoritària, no? No ha sigut de... Perquè no és allò de dir fem rock català, no. Nosaltres hem fet... La música que ens ha agradat ha sigut rock dur, ha sigut rock and roll, que s'ha cantat en català i que ha agradat igualment al públic que li agrada, doncs... És millor qualsevol grup dur. Per què? Perquè és el tipus de música que nosaltres hem... mamat, no?
Sí, creiem més en la divisió d'estil de música que no en la divisió de llengües, no? Ah.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
El final de Sang Traït, narrat pràcticament per ells mateixos, per la banda de la Jonquera, gravació, com us dèiem abans, del programa 100% que sortia a l'antena de Catalunya Cultura el dia 2 d'octubre de l'any 2001, gravació facilitada per el nostre col·laborador Miquel Esteve. Una gravació, doncs, que a mi m'ha fet recordar a Jordi que jo en aquella època vaig conèixer precisament dos dels components de Sang Traït, com eren el seu bateria i la seva guitarrista, la Lupe, perquè van fer un concert que no hi tocaven ells, perquè de fet la banda ja s'havia dissolt, però sí que van fer com una mena de recepció en una sala de Lleida molt petita, i entremig d'aquest concert, a la pausa, doncs van poder, bueno, van fer una recepció a la gent que estava allà congregada, i jo vaig portar la meva còpia en vinil del Terra de Vents, el segon disc de Sang Traït, perquè me'l signessin. I llavors en Martín i la Lupe van fer un autògraf que encara conservo avui i que, per cert, per xarxes us el podem compartir perquè pugueu veure del que estic parlant. I va ser molt, molt bonica aquesta trobada, però ara, doncs, trobem molt a faltar a Martín, el seu bateria, que fa uns anys ens va deixar per un infart. Així, doncs, encara té una mica més de valor aquesta història. No, bé, doncs, sí, sí, bé, històries del passat. Amb això veiem que ens anem a fent grans, Jordi?
Home, no, està clar, però bé, que conservar aquestes coses, mira... Bé, sí, sí, que ens anem fent grans, sí, això sí, però vaja, esperem que encara triem molt, fins a del tot grans.
Molt bé, doncs marxem amb un altre tall de Catalunya Cultura, en aquest cas un programa especial que tenia lloc per a cobrir un concert dels Pets. Una gravació en la qual hi apareixen Núria Balaguer, Mireia Mallol, de la qual ja hem parlat aquí al programa, i Lluís Gendrau, juntament amb Jordi Tardà, perquè es tractava d'un acte inclòs a dins de la Fira del Disc de Col·leccionista de Barcelona que dirigia Jordi Tardà. I en aquella Fira del Disc hi va haver un concert dels Pets. I el dia 8 de novembre del 2002 hi havia un programa especial en el qual doncs tota aquesta gent històrica de Catalunya Ràdio sortia a l'antena de Catalunya Cultura, en aquest cas. Doncs, Jordi, abans de marxar, les nostres vies de contacte, les recordem?
Sí, el mail, hemeroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, va tot seguit. hemeroteca@radiosantcugat.com. I el WhatsApp, Esteve?
689-10-74-83. 689-10-74-83. Amb aquest document de Catalunya Cultura ens acomiadem. Gràcies per escoltar-nos.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Les 10 i 6 minuts. Mala cara i els Pets són els protagonistes d'aquesta nit a Catalunya Cultura. Els Pets perquè també són els protagonistes de la jornada inaugural de la 18a Fira del Disc del Col·leccionista de Barcelona. I en aquests moments la Mireia Mallol i el Lluís Andrau segur que ens en podran donar més detalls de veure si comença el concert, de com ha anat el concert del Sotrac des del recinte Firal de Montjuïc. Hola, bona nit.
Molt bona nit, Núria Balaguer. Estem aquí, com deies, en Lluís Andrau, jo mateixa i tot l'equip que està destinat en aquesta transmissió del concert de Pets, que de fet és que el que donarà el tret de sortida en aquesta 18a edició de la Fira del Disc del Col·leccionista de Catalunya. Tenim aquí a l'equip tècnic el David Mendoza, el Josep Calvet, el José Antonio Rodríguez, el Ferran Guerrero des de Control Central, l'Anna Vázquez a l'estudi de Catalunya Cultura, jo mateixa, Mireia Mallol, i en Lluís Andrau, i et dic ara que estem molt ben acompanyats, no, Lluís?
Doncs sí, senyor. Molt bona nit. Benvinguts a aquesta transmissió especial a la Fira del Disc. Avui s'inaugura la Fira del Disc a Barcelona, aquesta 18a edició, i a més es fa amb un event. Ho deia el seu director, el Jordi Tardà. Molt bona nit, Jordi.
Hola, molt bona nit.
És un event tenir els Pets aquesta nit aquí, perquè a més és el primer cop que hi són, i a més porten un disc nou sota el braç que s'estrena avui mateix.
Sí, evidentment. Hem tingut fins i tot sort amb això, perquè el disc tenia que sortir dilluns i no sé quins problemes hi ha hagut de fàbrica. I em va dir Lluís, no, és que sortirà fins i tot el divendres. I llavors ha coincidit tot. I quan hi ha tantes coincidències, llavors es produeixen els events, no?
Doncs sí, senyor, tu ets l'artífec, el responsable, el que està al capdavant, el que estira el carro d'aquesta Fira del Disc. No només aquesta, sinó que n'hi ha dues més, a Girona i a Reus. I aquesta vegada, doncs, concerts com el de Pets, com el de Sotrac, que s'ha viscut ja fa una estoneta, i endemà encara continuen amb un bon seguit de bandes que fan versions de clònics, i diumenge amb Antònia Font, amb Festa Fotre. Per tant, una bona selecció de bandes del país. Però, a més, suposo que l'important és la quantitat de discos que hi ha aquí a la Fira. Què em pots dir aquest any?
Home, el més important de la Fira del Disc són els discs, evidentment. Llavors els actes paral·lels arrodoneixen el tema. I aquest any n'hi ha moltíssims, més de 2 milions de discos, gairebé no es veuen ni en els 3 dies que dura la Fira. I enguany hem tingut una millora molt important en quantitat i creiem que en qualitat. En quantitat perquè hi ha com gairebé 40 stands més que l'any passat, i això són, evidentment, molt més discos, i llavors que en qualitat perquè cada vegada hem obert més el ventall. Enguany tenim fins i tot expositors de Croàcia i d'Israel. I creiem que això dona color a la fira i als col·leccionistes que tenen més on triar, sense oblidar, evidentment, a les altres dues fires dins de la pròpia fira, una que ja coneixen prou els visitants de la fira, com és el supermercat de Revistes en Català, 115 capçaleres i bé, i moltíssimes persones llegint aquestes revistes en català, i llavors enguany que hem aquesta fira electrònica, el REC amb la gent d'Star Q, amb el Pemi Fortuny de l'Exambusto al davant conduint-ho tot i demostrant que es fa música electrònica de molta qualitat i per fugir una mica de les famoses rutes del bacallà i del xumba-xumba i d'aquestes coses, doncs que també es pot fer música electrònica de qualitat, i la Fira del Disc aposta per ella.
La veritat és que això de venir a la Fira del Disc és un perill perquè qui més qui menys s'acaba firant, qui més qui menys acaba comprant un disc o altre. No sé si la Mireia ha comprat algun disc, Has trobat algun disc, Mireia, que t'hagi agradat?
Doncs jo m'he passejat molt. La veritat és que he fet una mica d'observadora i crec que demà hi tornaré i diumenge a veure els Antoni Afons, sense cap mena de dubte, i la majoria doncs, de grups que estaran aquí a l'escenari de Catalunya Ràdio, perquè la veritat és que primer s'ha de triar i remenar molt i després, quan ja un té les coses ben mirades, és quan s'ha de tirar a la piscina i gastar-se els calerons amb aquelles debilitats que un té, perquè aquí, si hi ha alguna cosa, són debilitats per molta gent, no?
I una garantia que això passa és que fins i tot Jordi Tardà busca discos, la fira i en troba. T'hem vist remenant també les parades, eh?
Sí, ara els que tinc són sigut regals. Coses del Bruce, coses dels Stones, que clar, com que gairebé no en tinc dels Stones, doncs els amics...
Encara te'n falten.
Encara venen i me'n regalen. Edicions d'altres països, i clar, com que hi ha israelites i croats enguany, doncs clar, m'he anat a Croàcia a comprar discos, i encara has vingut els croates cap aquí, sempre trobes una edició d'aquelles d'aquell país que no tens. I per un col·leccionista, evidentment, aquestes fires és una tentació contínua.
Parlàvem de que estem a l'espera de que surtin els Pets a l'escenari, d'aquí a pocs minuts sortiran els Pets a aquest concert important, un concert en què repassaran pràcticament doncs, aquests 17 anys d'història de la seva carrera, però és que els Pets que estiguin a la Fira del Disc, això és molt important, perquè no hi havien estat mai, és el primer cop que hi són, és un grup de primera divisió de l'escena musical catalana. Com tu has fet, Jordi?
Bé, ells hi havien estat, però signant a Barcelona i també hi havien estat a Reus. Bé, doncs, home, es produïa... Hi havia una coincidència de dates i llavors va ser tot parlar-ho primer amb ells, però si els hi venia de gust, després amb la discogràfica, managers i companyia, i la veritat és que entendre's amb ells és molt fàcil, no?, perquè són gent que ens coneixem des de fa ja molts anys, que hem compartit moltes coses, tots tenim el desig de continuar apostant i per la música que es fa a casa nostra, promocionant-la tot el que puguem, i la veritat és que combregant tots amb el mateix, tot es fa fàcil.
Jordi, aquesta és una nit eminentment tarragonina, com ja s'ha dit, però tu, al llarg del dia, que des de que s'ha donat el tret de sortida aquí a la Fira del Disc, has estat recordant molt fermament doncs, que això era la plataforma per molts grups catalans, 10 grups i el 50% són catalans. M'agradaria que per tots els oients de Catalunya Cultura una mica repassessis què es podrà sentir, quina és la carta musical d'aquest cap de setmana aquí a la 18a edició de la Fira del Disc.
Bé, demà tenim una altra trobada de clònics de Bon Jovi, que no són altres que els Glaucs, fent de Bon Jovi, cosa estarà realment molt bé. Llavors tindrem clònics dels Stones, els Smoking Stones, l'antiga Tardà Rock Band, que com que és el 40 aniversari dels Stones, doncs jo sempre que hi ha una data i pugui fer un homenatge, pum, m'hi llenço de cap, perquè jo em fa gràcia escoltar les peces dels Stones, evidentment. I llavors teníem que fer un homenatge al Joey Ramone. Ell va ser molt amic meu durant molts anys, i vam compartir moltes coses junts, i de veritat que em venia molt de gust fer-li un homenatge. I tenim una banda clònica catalana molt bona, que són els Motosierras. Després tindrem el Glenn Matlock dels Sex Pistols, Los Suaves, que ens faran un concert per a col·leccionistes. I diumenge, Boc Guri Especial és una banda de Girona que estan apadrinats pel Matt Professor, i de moment estan sonant molt, i a Anglaterra. Després tindrem els Festa Fotre. Els Festa Fotre ja havien actuat a la Fira del Disc en aquells concursos que fèiem abans, que es deia directe a la fira, i ells doncs van guanyar un d'aquests concurs, i mira ara ja on són. I després Antoni Afont, que és una de les revelacions musicals de la temporada.
Doncs parlant de revelacions musicals, sense cap mena de dubte, dèiem que aquesta nit és molt tarragonina i tenim moltes ganes. Els Pets ja han començat a pujar dalt de l'escenari i això sembla doncs, que ja comença en aquesta edició de la Fira del Disc, aquest concert de Pets.
Doncs si és a punt de començar, ja sona la sintonia d'aquest concert d'aquesta nit. Jordi, per cert, ens has dit que vindria l'Arxival també i el Mendieta. Aquests no són músics, però juguen a futbol, oi?
No, més que res són amics meus i a tots els agrada molt la música i bé, l'Arxival ve cada any a la fira i com que ara hem fet amic amb el Mendieta, doncs el Mendieta vindrà diumenge.
Doncs ara, de moment, anem cap a l'escenari, marxem perquè ja són els Pets i comencen a sonar les primeres notes d'una cançó molt tarragonina, Mireia.
I tant que és tarragonina. És, jo diria, l'himne dels Pets. Jordi Tardà, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins després.
Companys, Mireia, Lluís, veig que teniu tots els ingredients per passar una gran nit.
Doncs home, esperem que sí, perquè el públic ja ha vingut fins aquí, el públic que triava discos s'ha acostat fins aquí a l'escenari de Catalunya Cultura, i per tant doncs passarem segurament una bona nit, un concert que serà llarg, que ens acompanya ben bé fins a les 12 de la mitjanit, i per tant serà segurament un d'aquells concerts importants de l'any.
M'esteu fent moltes dentetes, eh? Em sembla que vinc cap aquí.
Hi ha moltes ganes, la veritat és que el públic s'ha acrescentat moltíssim amb la banda de Sotrac, també de Tarragona, de l'Hospitalet de l'Infant, doncs ja hi havia molta gent, però ara sí que podem afirmar que Pets, doncs sí que té poder la convocatòria.
La Maroteca de la Ràdio.
Després d'haver pencat, hi havia un cotxe a les fosques, hi havia un cotxe aparcat. Si no fos perquè cada dia me'l trobo sempre allà, diria que és una parella.